el súper que t'estima.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900 120301 o a rentagarantizada.es.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023, et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Cinc de la tarda, un minut, Marc Poyato, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Carai, quina il·lusió.
Sí, eh?
Escolta, ha estat una sorpresa.
Sorpresa.
Sí, sí. Estat,
per mi també, t'ho he de
dir. Veus que bé? Doncs mira, sí, que bé. Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant d'una qüestió que, si fa no fa, us fa comuns els dos, i és d'un futbolista que es diu Dani Alves. Marc.
Sí, perquè Dani Alves ja té cel a Brians 2. Els responsables de la presó l'han ubicat al mòdul 13, on hi ha els delinqüents sexuals. Fonts penitenciàries també expliquen que estarà en una cel·la compartida perquè tenir un company facilita la integració a la rutina del dia a dia dins de la presó. Recordem que Alves ha arribat tot just aquest matí a Brians 2, després de passar 3 nits a Brians 1, on en principi s'allotgen tots els presos preventius. Segons la Secretaria de Mesures Penals, el motiu del canvi és que Brians 2 té mòduls més petits i la presència d'Alves serà més fàcil de gestionar, sobretot pel que fa a la seguretat i a la convivència dins de la presó. A més, és un centre més nou i amb millors instal·lacions. En l'àmbit polític, continuen les picabaralles entre el govern i els partits per desencallar els pressupostos d'aquest any. Esquerra Republicana acusa el PSC de ser irresponsable perquè pretén supeditar els comptes a una carretera, diu, fent referència a la D40, que és la Ronda Nord, que és el projecte que els socialistes volen que es desencalli a canvi de donar-los suport. N'ha parlat la portaveu Republicans, Marta Vilalta.
Veiem d'una banda com el grup parlamentari d'Esquerra Republicana i com el govern està intentant fer propostes i solucions per tal de trobar el desllorigador en aquests termes i sobre aquestes qüestions, i d'una altra banda, doncs el que veiem és un partit dels socialistes, també Junts per Catalunya, que el que fan és buscar excuses. I quan no és una cosa, és una altra. I ara l'excusa grossa es diu B40 i quart cinturó.
Doncs bé, Junts acusa Esquerra d'utilitzar els pressupostos per intercanviar-se cromos amb el PSOE. El portaveu Josep Rius diu que l'objectiu de Pere Aragonès és mantenir la cadira a qualsevol preu i que per això, diu, negocia els comptes com si tingués majoria absoluta.
Està molt bé escoltar aquests sectors, repetim, però per aprovar els pressupostos no es necessiten les patronals i els sindicats, sinó que es necessiten escons i es necessiten diputats.
Mentrestant, les patronals i els sindicats pressionen el govern i l'oposició perquè desencallin aquesta situació. Més coses. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut dues persones per suposadament haver provocat l'incendi que dissabte va cremar un edifici en què 6 persones van quedar ferides de diversa consideració i van necessitar assistència sanitària. L'edifici situat al carrer Sant Andreu estava ocupat i es va haver de desallotjar. Un cop apagat el foc, els tècnics municipals van revisar l'estructura i van precintar l'edifici perquè va quedar inhabitable. Els detinguts de 30 i 34 anys i multireincidents estan acusats dels delictes d'incendi, amenaces, lesions i robatori amb força. Pere Aragonès treu pit del planter que hi ha a Catalunya i el reconeixement internacional que rep el cinema català. El president ho ha dit durant la recepció que ha fet avui al Palau de la Generalitat amb representants de les produccions premiades als Gaudí.
A on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat, es pot fer també cinema en una llengua de 10 milions de parlants i tenir els màxims reconeixements, no només en el propi país, sinó també a nivell continental.
Aragonès ha recordat que els pressupostos d'aquest any preveuen un increment de 100 milions d'euros per cultura i ha reivindicat el projecte de Catalunya Media City, un gran centre tecnològic de producció audiovisual situat a les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs. I encara parlant de cine, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas competirà per l'Os d'Or al Festival de Cinema de Berlín. És l'òpera prima de la directora Estíbaliz Urresola, formada a l'ESCAC. Maria Cusó.
La pel·lícula explica la història d'una nena trans, la Cocó, que no entén perquè tothom s'entesta en dir-li Aitor. També la de la seva mare, una dona que pateix una crisi vital i que decideix marxar de vacances amb els seus tres fills a la casa familiar. Aquest és el primer cop que una cineasta de l'estat espanyol estrena la seva òpera prima a la secció oficial de la Berlinale, que es farà del 16 al 26 de febrer.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça nega en un comunicat haver-se saltat les normes per adjudicar les obres del Camp Nou a l'empresa turca Limak. Segons publica el Confidencial, l'empresa no compleix dues de les condicions per optar al procés: haver construït un estadi de més de 40.000 espectadors i dos edificis de més de 150 milions d'euros de pressupost a Espanya. El club, però, assegura que aquestes condicions eren de l'anterior junta del 2017 i que les vigents són del 2022. Encara en futbol, Gil Manzano serà l'àrbitre del Barça-Reial Societat de Copa. D'aquesta manera es retrobarà amb Lewandowski, a qui ell mateix va expulsar a la Lliga i que va suposar una sanció de 3 partits que el polonès encara arrossega. A més, del Cerro Grande, el polèmic àrbitre del Villarreal Girona d'ahir, xiularà al València Athletic Club. Precisament, el Girona ha anunciat avui la renovació de Santi Bueno per dues temporades més, fins al 2026. I en bàsquet, Barça Unicaja i Penya Baskonia són els emparellaments dels equips catalans de la Copa del Rei, que jugarà a Badalona a mitjans del mes de febrer. Els blaugrana van per la mateixa banda del quadre que el Madrid, que s'enfrontarà al València, mentre que la Penya, si guanya, jugarà les semifinals contra el vencedor del Gran Canària, Tenerife.
Pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores. Amb el permís de la tramuntana de l'Empordà, n'espera d'una nit de nou de fred molt rigorós. Demà a mig matí entraran precipitacions per les comarques de Girona amb una cota de neu entorn dels 200 metres, malgrat que es pot veure nevar més avall. Al migdia afectaran molts sectors de les comarques de Barcelona i Girona amb neu a partir d'uns 400 metres. Aniran marxant i a la tarda n'arribaran de noves per les comarques gironines amb cota de neu entre 600 i 800 metres. Al vespre reapareixeran les de Barcelona amb la mateixa cota de neu.
RAC, RAC, pacte que costa l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia.
8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa. Benet Íñigo.
La majoria de catalans.
Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen els contactes entre Occident i Ucraïna.
L'enviat de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Festa grossa aquesta nit pels carrers de Doha.
El Barça, que havia començat perdent, Marta Ramon.
La gestualitat que vam veure a la gespa ho reflectia així.
Laia Coll, bon dia.
L'equip farà la darrera sessió d'entrenament abans del clàssic.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 8 minuts, ara ens ho explicava Marc Poyato, Dani Alves, ja té cel·la a Brians 2, els responsables de la presó, doncs, tal com ens ho explicava, l'han ubicat al mòdul 13, on hi ha els delinqüents sexuals. Saludem a aquesta hora el cap de Societat de RAC1, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera qüestió que volem saber és, aquest matí hi ha hagut un cert rebombori del per què se'l canviava de centre penitenciari i si això comportava un tracte de favor vers Dani Alves.
A veure, hem de començar aclarint que en principi els presos preventius de Barcelona van a Brians 1, que és la primera presó on va ingressar. És, de fet, quan van tancar la presó model de Barcelona, doncs des de llavors els preventius van a Brians 1. I És veritat també que en alguns casos, i Dani Alves no és el primer, per tant, no és, és una cosa excepcional però no única, doncs han acabat en altres centres penitenciaris, com en aquest cas a Brians 2. Avui han sortit els noms de Diego Torres, l'exsoci d'Iñaki Urdangarín i altres presos, entre cometes, coneguts que no estaven a Brians 1. Sense anar més lluny, i són temes totalment diferents. Els presos polítics estaven preventius a Lledoners, que no és Brians 1. De manera que sí que a vegades, si els responsables penitenciaris consideren que per la gestió dels centres doncs és millor ubicar-los en una altra presó, doncs ha passat en altres ocasions que no només aquesta.
I quina diferència o quines diferències hi ha entre Brians 1 i Brians 2?
A veure, la primera, te n'adones només entrar-hi en aquests dos centres, que és que Brians 2 és molt més nou. Les instal·lacions són molt més modernes, estan molt més al dia, però el motiu del canvi no és que sigui més nou o menys, sinó que els mòduls, l'organització per mòduls de Brians 2, que és molt més gran, són mòduls més petits, amb menys presos a cadascun. Per tant, diguem-ne que és més fàcil de gestionar l'entrada d'una figura que pot, diguem-ne, d'alguna manera alterar el dia a dia quan tens de mitjana 80 persones en un mòdul que si en tens 200, no? El nivell de funcionaris que necessites, si hi ha algun problema, si hi ha el problema, que no vol dir una baralla, que pot voler dir, doncs, bueno, gestionar el dia a dia, l'ordre de les cues per anar a buscar alguna cosa. Doncs aquest és el motiu que justifiquen des de...
Ells han dit justament això, per motius de seguretat i de convivència.
Sí, a veure, en principi, és veritat que els delinqüents sexuals a vegades a les presons tenen més problemes, però jo crec que en aquest cas és més per un tema de, doncs, que és un personatge molt conegut, una figura mundial, i que per tant, doncs, segur que d'alguna manera els que aquí conviuen al seu costat, doncs, estaran més atents. Deien, per exemple, deia una font que un dels problemes és, en principi els mòbils estan prohibits a les presons, però d'alguna manera de tant en tant n'entren, no? I s'han trobat mòbils a les cel·les. Doncs que algú pugui fer fotografies de Dani Alves i després les passi a algú altre, perquè com menys gent hi hagi al voltant, doncs més fàcil de controlar.
Aquest matí, la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, ha explicat que quan el van portar a la presó, Dani Alves no acabava de ser conscient de la gravetat de la situació, fins al punt que va pensar que era una broma.
Per això entra com entra a la presó divendres al vespre, que no s'ho creu, que està completament desubicat, que hi ha un moment que creu que tot això és una broma. I per això... arriba al jutjat, jo crec que la seva lletrada no ho va fer bé, no pots permetre deixar que en el mateix matí respondre les preguntes de l'advocada d'ella i a cada una de les parts, a la fiscala i a la jutgessa, les expliquis una cosa diferent.
A veure, què més ens pots ampliar d'aquesta arribada a la presó i d'aquests tres dies abans de canviar de centre penitenciari?
Doncs mira, Dani Alves arriba a la presó de Brians 1 el divendres a la nit, sí, cap a les 7 i escaig del vespre. Ingressa, com tots els presos, al mòdul d'ingrés, abans de que t'assignin una cel·la en un mòdul, passes 2, 3, fins a 5 dies com a màxim en aquest mòdul d'ingrés, que és on et fan, diguem-ne, la fitxa, et fan una revisió mèdica i et classifiquen. És una mica, sona una mica lleig en parlant de persones, però es fa la classificació penitenciària, no? En aquest mòdul d'ingressos, el que ens diuen és que Dani Alves, això, va arribar-hi com una mica xocat, tranquil, però com una mica, això, com deia la Maica, desubicat, que al principi doncs no volia parlar amb ningú, i que, bé... estava fora de lloc, es trobava fora de lloc, i de fet, fins i tot, també ens diuen que aquest cap de setmana doncs menjava molt poc, el diumenge no volia menjar, i bé, una mica en aquesta situació, que fins al punt de que doncs va anar-hi el responsable que hi havia en aquell moment de la presó, doncs va anar a veure'l, no?, a veure si podia doncs millorar d'alguna manera o fer-li entendre que, doncs, que estava aquí i que s'havia d'adaptar i fer-lo entrar, entre cometes, en raó, perquè, per exemple, perquè mengés.
Va arribar i no va fer cap trucada quan va ingressar a presó. Per què?
Sí, aquí hi ha un tema també de la gestió de l'advocada que Dani Alves...
Ara anirem perquè la família vol canviar d'advocat, perquè diuen que la gestió no ha estat, en fi, no ha estat del millor. Sí. Ara ho explicaré.
Abans d'entrar en els termes jurídics, sí, sí. Hi ha dues qüestions. Per exemple, un és que, pel que sabem, l'advocada Dani Alves, un cop es va decretar l'ingrés a presó, que encara estaven a la ciutat de justícia, doncs no va baixar a veure els calabossos abans del trasllat, i l'altre és això, doncs que moltes vegades quan envien un client a la presó, doncs l'advocat pràcticament va amb el cotxe darrere de la furgoneta policial, doncs per fer junts, diguem-ne, aquesta entrada o acompanyar en aquest moment d'entrada, i el que em diuen és que l'advocada sí que va anar a visitar-lo, però no en aquell moment, és a dir que bé, aquesta tasca d'acompanyament, clar, tu quan entres en una presó, de fet quan estàs detingut ja, també et treuen el mòbil. Mm-hmm. No tens, no sé quants mòbils de memòria sabeu vosaltres, però jo
jo em sé un, dos. Jo un. Per tant, clar, sí, no,
així que
diuen quina trucada vols fer, si no els tens memoritzats, és difícil. Bé, parlem de la situació processal, perquè tal com hem apuntat, el futbolista ara vol canviar d'advocat. Què passa? Com és això?
A veure, això no és que sigui una cosa estranya, hi ha molta gent que a mig d'un procediment canvia d'advocat.
No, que aquest procediment acaba de començar.
Sí, exacte, aquest acaba de començar. Aquí jo crec que si Dani Alves està en fora de joc amb tot el que està passant, una mica també crec que ho ha demostrat, jo no sóc advocat, però ja tinc una certa experiència, l'advocada també ha estat bastant fora de joc en tot aquest procediment.
Per què?
Doncs perquè el que et recomanen tots els advocats, o molts dels advocats, és no declaris mai davant la policia i en tot cas, i no declaris mai en un jutjat, en aquesta fase embrionària, fins que no sàpigues ben bé tot el que hi ha en contra teu. Perquè si tu dius una cosa i després resulta que hi ha una prova que contradiu la teva versió, doncs aquí ja t'han enxampat en una contradicció.
I tu al davant del jutge pots negar-te a respondre les seves preguntes? Pots dir no...
Sí. Pots anar tant en la fase d'instrucció com en el judici, també, si no vols respondre
si no tens
algunes de les parts.
O encara que
no, encara que en tinguis. És a dir, tu no estàs obligat, al dret de defensa a t'avala per no contestar a cap de les parts o contestar a la part que tu vulguis, diguem-ne. Llavors, en fase d'instrucció, i sobretot en aquestes fases tan primerenques, moltes vegades els detinguts no obren la boca o només contesten al seu advocat, que abans els he dit, mira, et preguntaré això, això i això, i tu contesta'm això, això i això. I fins aquí. I després, quan sapiguem tot el que hi ha en la investigació en contra nostra, ja traçarem una estratègia per rebatre aquestes acusacions, per donar la nostra versió. Què passa aquí? Que Dani Alves declara davant la policia, diu una cosa, després arriba al jutjat, declara a totes les parts, respon a totes les parts, l'advocada de la víctima, la fiscal i la jutgessa, que ens van dir el mateix divendres que havia estat que havia intervingut molt, que havia fet ella mateixa les preguntes, no només estava com a oient de les que feien les parts, i també respon a la seva advocada. I el tema és que cada vegada que li anaven fent preguntes de les diferents parts, anava canviant una mica el seu relat sobre el que havia passat, no? Des del punt que comença dient no vaig tenir contacte amb aquesta noia, no sé qui és, no sé què, fins a dir que van haver-hi unes relacions sexuals consentides. Llavors, clar, o sigui, no té res a veure el que diu al principi que el que diu al final.
L'advocada aquesta que tenia, Miraida Wilson, és advocada penalista? És especialista en...?
Nosaltres el que sabem d'aquesta lletrada és que li havia portat a Alves temes de nacionalitat, d'immigració, i que, per tant, doncs, entenem que es coneixien d'abans. Però és evident que aquí doncs, no li va donar un consell com hauria segurament fet la majoria de penalistes, que és no diguis res i limita't a respondre les meves preguntes, que en un cas com aquest que es demanava presó, bàsicament, i això sí que ho va fer, eren assegurar o declarar davant la jutgessa que no pensava marxar del país. Això va ser la part de l'advocada defensora aquest divendres que va voler deixar molt clar i va preguntar i repreguntar si marxaria de l'Estat o si no acudiria a la justícia quan el... per demostrar que no volia fugir.
Alguns mitjans han publicat que la família ja s'ha posat en contacte amb l'advocat penalista Andrés Maluenda. Qui és aquest senyor?
Andrés Maluenda és un advocat conegut dintre del món de l'advocacia a Barcelona. Havia sigut advocat del despatx Molins i Silva i, de fet, va ser l'advocat de Sandro Rosell en el cas de l'Audiència Nacional que va acabar amb la seva absolució. I el que passa que...
No està confirmat.
No, el que sabem a RAC1 és que l'entorn de Dani Alves està contactant i preguntant a diferents bufets d'advocats i que encara, pel que sabem, encara no ha pres una decisió sobre quin serà el seu representant. En el que, quan això passi, es fa el que es diu donar la vènia, que és que l'advocada que el representa, s'han de presentar uns papers al jutjat conforme el jutjat li consti aquest canvi de defensa.
I un cop tingui aquest nou advocat, Alves, pel que altres han dit, tornarà a declarar davant la jutgessa. Però clar, si ell té tres versions diferents, ara què explicarà?
Clar, a veure, ara jo crec, això ja m'estic una mica posant en les hipòtesis.
Sí, bueno, dic perquè clar, té una falera tornar a declarar davant la jutgessa. Però clar, si tu ja has donat tres versions diferents, què en faràs, una quarta?
Aquí hi ha diferents...
O sigui, què es fan aquests
diferents
casos?
Possibilitats. El primer que voldrà solucionar Dani Alves és la presó preventiva. Llavors, el recurs que posi la seva defensa, el que ha de combatre no és tant els fets en si, que això, doncs, la investigació s'allargarà, etc., sinó en combatre els arguments de risc de fugida que la jutgessa va fer servir per dir és que no el puc deixar marxar perquè al Brasil no hi ha conveni d'extradició, perquè aquest senyor viu a l'estranger i no té arrelament i pot ser que no torni, no? Aquests són els arguments, a part dels indicis, que fan que hagi d'estar tancat fins que arribi el judici. Doncs el primer a combatre per una defensa que vulgui treure'l de la presó són aquests arguments. Per tant, pot ser que la defensa demani compareixer només per dir estic obert a que em posin una pulsera, a no sortir de Barcelona, doncs a proposar les seves pròpies mesures d'assegurar a la justícia que hi serà.
De què es queda?
Això és una banda, per rebatre o per intentar tombar la presó preventiva. Després vindrà una nova estratègia, segurament, en quant al relat de fets, no? En un judici només es té en compte el que es declara en el judici, vale? Com a prova. Però sí que es poden posar de manifest contradiccions que hi ha hagut durant el procés. No sé si us recordareu, em sap greu comparar aquests temes perquè no tenen res a veure, no vull que ningú m'interpreti, però és que és un tema que tinc molt fresc perquè ho vam seguir molt. Jordi Cuixart, en el judici del Suprem,
sí,
només començava la seva declaració, el fiscal li deia, usted dijo que la instrucció va dir que no sé què, no sé quantos. Diu, jo tot el que vaig dir abans ho vaig dir perquè volia sortir de la presó, però aquí vinc a fer una declaració nova. O sigui, és a dir, ell va, el que compta és el que diu el judici, però sí que les parts i el tribunal pot tenir en compte si té més o menys credibilitat perquè s'ha contradit abans. Doncs en aquest cas pot passar una mica el mateix, que ara la nova defensa que tingui Dani Alves faci un relat de fets que creu que li serveixin per rebatre les proves que hi hagi, però sempre, durant ja tota la causa judicial, aquest, diguem-ne, error de defensa inicial es vagi arrossegant perquè li diran, escolti, vostè, recordem que va negar la major en un primer moment, que després va canviar de versió, etc, etc.
Aquest dilluns finalitzava el termini perquè Dani Alves presenti un recurs de reforma contra la interlocutòria de presó provisional. Què vol dir això?
Mira, hi ha diferents tipus de recurs. Per no entrar en temes molt tècnics, el primer recurs que pots posar és davant el mateix tribunal, o mateix jutge, en aquest cas, que jutgessa que t'està investigant. Clar, molt poques vegades un jutge
canvia d'opinió.
Vull dir que aquest primer recurs davant el mateix jutge té poques garanties d'èxit. Després pots presentar un altre recurs que es presenta davant la instància superior. En aquest cas seria l'Audiència de Barcelona, que a vegades doncs, ha passat que revoqui. Una altra comparació, en el cas del crim de Susqueda,
sí,
el jutge que investigava el cas va enviar a la presó el senyor Magentí com a principal, sí, sospitós de...
Però l'Audiència
de
Girona va deixar en llibertat.
El va deixar en llibertat perquè va considerar que els arguments d'aquest jutge primer, doncs, que els indicis no eren prou sòlids. Aquí podria, diguem-ne, el que aprovarà segurament la defensa d'Alves és presentar aquest recurs directament a l'Audiència de Barcelona.
I no a la jutgessa.
I no a la jutgessa.
Val. Després de presentar aquest recurs, o sigui, avui no se li acabava el termini.
Del recurs davant la jutgessa, crec que
avui.
Sí.
Avui. Per tant, ara el poden presentar a l'Audiència de Barcelona.
Exacte.
Val. I si després de presentar el recurs l'Audiència decideix mantenir-lo en presó preventiva, ja ens n'anem al judici o no té per què?
No té per què, pot anar... Perquè pensa que la investigació anirà avançant,
sí,
la defensa també pot demanar diligències de prova, doncs informes, contrainformes pericials que diguin el contrari que altres, bé, pot demanar, ja. I llavors amb altres arguments doncs pot tornar a demanar tantes vegades com ell cregui.
Pot demanar la llibertat.
Anar-ho demanant. Una altra cosa és que si l'Audiència de Barcelona confirma la presó preventiva, aquesta presó preventiva té tots els mòduls d'anar-se allargant, com a mínim, fins que hi hagi noves diligències d'investigació o noves proves, indicis que ajudin a la defensa de Dani Alves, però que, si, que ja s'allargarà durant un temps més o menys llarg, doncs segur.
Marta.
Parlem de les proves que hi ha en contra de Dani Alves, perquè a banda de la gravació de les càmeres, que certifiquen que Alves va estar amb la jove que l'ha denunciat 17 minuts al lavabo, i a banda d'això hi ha proves mèdiques, hi ha testimonis, i també hi ha restes biològiques que van ser localitzades al vestit de la noia. Quina importància té aquesta darrera prova? És a dir, si aquestes restes fossin d'Alves, aquí com se li complica el tema?
Bé, aquestes són proves molt contundents de que hi va haver una relació sexual i, per tant, la primera versió de Dani Alves, que va donar inicialment, doncs, no s'aguanta per enlloc. Clar, aquí tot girarà al voltant del consentiment, com en els casos d'agressions sexuals. Clar, a dins del lavabo no hi ha càmeres, que és on haurien passat els fets, i tenim, diguem-ne, una persona que sempre ha dit el mateix i que té aquestes proves que, diguem-ne, embolcallen la seva declaració, li donen més verisimilitud, i tenim una persona que ha anat canviant de versió. Aquestes proves, diguem-ne, per si sola, objectivament demostra que hi ha hagut una relació sexual, però d'alguna manera complementen la resta, no? Igual que, per exemple, si les càmeres de seguretat, que jo no les he vist, però confirmen que, doncs que la noia va sortir trasbalsada, m'ho invento, perquè no les he vist, però doncs ajuda a corroborar aquest relat. Per tant, tot és gota a gota, no? que es va configurant aquesta acusació.
I mentrestant, la víctima el que ha fet ha estat renunciar a rebre una indemnització, que ella té dret a rebre això. Mm-hmm. Que ella ha dit, no ho vull, el que vull és que es faci justícia, el que passa és que ella, com a víctima, tindria tot el dret del món de rebre una indemnització.
I que potser vull fer una reflexió que en un altre tipus de delicte, a tu t'estomaquen a la porta d'un bar i tens dret a una indemnització i segurament no renunciaries per guanyar credibilitat, oi? No, miri, jo tinc un parter de lesions i vull que aquest senyor em pagui el que toqui d'indemnització. Malauradament, en molts d'aquests casos, com que i aquest, encara de moment, tot i que acaba de començar la investigació, sembla que hi ha un conjunt d'indicis prou sòlids externs, però molts d'aquests casos que són declaració contra declaració, moltes denúncies, no?, que costa molt d'acreditar, perquè passen a casa, a un domicili particular, no hi ha testimonis, etc. Doncs jo he estat a judicis on la víctima ha acabat, d'agressió sexual, ha acabat renunciant a la indemnització perquè d'alguna manera demostres a qui ha de dirimir qui té raó i qui no, que no ho fas per treure un benefici econòmic, no? Estàs demostrant que ho fas perquè...
Sí, que no et mous per treure diners. Uns diners a Dani Alves, sinó que ho fas perquè t'ha violat.
Exacte. I aquest és el gest que ha fet aquesta noia.
Des del primer moment, eh?
Sí. Una mica per reforçar la seva credibilitat, ens hauríem de plantejar si caldria que ho reforcés, però en tot cas és un gest que es té en compte.
A mi hi ha una qüestió que fa dies que em preocupa, que és... com es podrà mantenir l'anonimat de la víctima?
Bé, mira, si hi ha alguna cosa que de moment ens està ensenyant aquest cas és que, d'una banda, els investigadors de la policia, els Mossos, doncs estan sabent guardar molt bé els secrets, perquè han passat tres setmanes des d'aquesta presumpta agressió, i no en sabíem cap detall fins aquest divendres passat. No sabíem la gravetat dels fets fins aquest divendres passat, i també fins ara doncs l'advocada de la noia doncs ha estat molt prudent a l'hora de dir res que pugui, bueno, de fet no diu res, doncs que pugui identificar.
No, però ja saps com va el món aquest dels jutjats, etc, que no acabin que no s'acabi filtrant el seu nom, és una cosa que ja veurem com es pot mantenir aquest armatisme que fins a dia d'avui es manté.
Clar, com més s'allargui, més mans passi
per això
investigació, doncs més possibilitats que s'acabi filtrant, però també aquí una mica mirem-nos a nosaltres mateixos com a periodistes, no? I fins a quin punt...
Però tu saps que sempre hi ha...
Sí, a la professió hi ha de tot.
A la professió hi ha un grapat de gent que el còdex deontològic se'l passa... Bueno, però ells no en tenen, i si han de publicar la fotografia o la... És que estic convençut que ho faran.
Per altra banda, la patronal de l'Oci Nocturn de Catalunya, que és FECASARM, i l'estatal, que és Spain Nightlife, presentaran aquesta setmana un escrit conjunt al davant de la jutgessa, perquè el que volen és personar-se com a acusació popular a la causa. Això com afecta Dani Alves? El fet, si finalment s'accepta que ell sigui una acusació popular, se li complica encara més la situació, no li afecta en res, què canvia això?
A veure, com més acusacions hi hagi en contra teva, diguem-ne que de partida pitjor. El que sí que és veritat és que en aquest cas tant la fiscalia com sobretot la víctima demanaran el màxim que puguin. Per tant, per exemple, torno amb temes de procés perquè els tinc molt frescos, em feu greu. Vox demanava més pena que la fiscalia, no? I, de fet, la condemna del 9-N per Artur Mas, la fiscalia demanava una pena, l'acusació popular, que ara no era Vox, era un d'aquests grups ultres, demanava més pena. Això permet al jutge, el jutge només pot condemnar a com a màxim el que li demanin. En aquell cas va condemnar a més del que li demanava la fiscalia perquè hi havia una acusació popular que elevava aquesta petició. En aquest cas no crec que FECASARM presenti una petició de penes més alta que la que demanarà la pròpia víctima. Per tant, a nivell penològic no li afectarà massa. El que busquen aquestes patronals és una mica, clar, totes aquestes notícies d'agressions sexuals que passin a una discoteca perjudiquen d'alguna manera el sector, no? De fet, han fet el mateix amb la violació d'Igualada. També les patronals de l'Oci Nocturn s'han volgut presentar com a acusació en aquest cas.
I acabem parlant de la família?
És el que anava a dir, que anem a parlar de la reacció de la família, perquè la família està amb ell.
Sí, li donen suport. La dona, Joana Sanz, ha fet diversos missatges a través de les xarxes socials de total suport a Dani Alves.
Sí. I també l'exdona vaig sentir en un programa també, de setmana també. Que també li ha donat suport. Clar, això ho domino menys, ja us ho avanço d'entrada. Però bé, això no sabem ben bé què pot respondre, no? Pot ser que es creguin realment la versió del jugador, pot haver-hi també un interès, no? Una negació també pot ser al principi. Bé, en tot cas, bé, el que això... comporta a nivell judicial és res, segurament potser algun pot declarar com a testimoni com a més endavant com a, per parlar de com és Dani Alves en el contacte amb les dones, etc. Però en tot cas li servirà per durant l'estada de presó doncs poder tenir visites i alguna mena de suport extern que tothom que està en una presó doncs ens diu que això és molt important.
Per tant, si ara ens hem de fixar en el cas Dani Alves, ara el proper moviment, el proper pas, quan serà? Quan ell tingui un nou advocat o advocada i demani una...
Com se'n diu això? Li presenti un recurs.
Un recurs per sortir de la presó, que serà ara mateix l'objectiu.
Aquests seran els... No hi ha un calendari establert, però aquest serà a curt termini, no? Es preveu a curt termini, i en funció del que digui l'audiència d'aquest recurs, doncs veurem els següents passos. Això és el que estem pendents. I mentrestant, en paral·lel, doncs que la investigació continua. És a dir,
una investigació que, recordem, l'ha portat a terme aquesta unitat que va ser l'encarregada, també, deixa-m'ho dir, l'encarregada de tirar endavant, d'investigar aquella violació terrible, una violència extrema amb una noia que sortia d'una discoteca d'Igualada.
Exactament. És la unitat central d'agressions sexuals. És una unitat relativament nova, deu tenir un any i mig, no crec que arribi a dos anys, que es va crear precisament doncs, davant l'alerta i l'alarma per aquests casos d'agressions sexuals i que bé, que està demostrant doncs, per què es va crear realment amb gent especialitzada en la investigació d'aquests delictes i que a més una altra cosa que pel que ens expliquen, fan molt bé, i en el cas d'Igualada ho van fer molt bé, és l'acompanyament a la víctima. És a dir, en aquell cas, i entenem que en aquest també, hi ha la víctima té una persona referent dins la policia que és amb qui té el contacte, per dir-ho així, no? Que no cada vegada que hagi de parlar o que s'hagi de fer algun tràmit, el que sigui, que no trobi cada vegada diferent. Una persona diferent, sinó que hi ha una persona referent d'aquella víctima.
Si estàs en aquest tràngol, no? Hi ha almenys que tenir d'interlocutor la mateixa persona.
Un dels nostres oients, Daniel Dols, diu: bona tarda, pregunteu per què, si els fets van succeir el 30 de desembre i sent tan greus i amb tantes proves, han trigat tant a detenir Alves.
A veure, la denúncia es posa el dia 2 de gener, si no recordo malament. Mm,
sí.
I, clar, jo no sé, el Alves, no sé quins desplaçaments o com és la,
estava
la seva...
Estava fora i va venir...
Va venir per l'enterrament
de la seva sogra,
diguem-ne. Sí, que no sé quin dia ve. Però, en tot cas, el que sí que està clar és que aquest divendres, que va tenir un recorregut, el dia va anar canviant molt al llarg del dia, tot l'inici estava molt acordat. És a dir, hi havia hagut un contacte segur amb els Mossos i amb el jutjat, perquè van quedar per declarar a la comissaria, el van detenir fora de la comissaria en un lloc que
discret,
el van portar al jutjat i relativament ràpid el van portar a declarar davant la jutgessa, que ja, entre cometes, aquell dia havia citat a l'altra víctima, a la víctima, i que li va vendre la declaració relativament ràpid. Vull dir que tot aquest circuit inicial, tot això estava acordat d'alguna manera amb Mossos i Judicatura.
Molt bé, Benet, doncs...
Moltíssimes gràcies.
Jo torno a repetir, jo pateixo per la víctima, perquè tots aquests casos, i a més amb una persona mediàtica com és Dani Alves, doncs aquí...
Bueno, aquí ha demostrat molta valentia i molta fortalesa.
Home, ja per començar, el primer que va fer és declinar la indemnització econòmica.
I una cosa que deixem destacar que aquesta noia va fer molt bé, que és immediatament després dels fets, a vegades és impossible, costa, això t'ho diuen els experts que tracten amb aquest tipus de violència, que els hi costa molt de treure, que van de pair, etc. Però en aquest cas, a nivell judicial, sí que ajuda molt el fet de que es anés a fer el reconeixement immediatament després dels fets. Perquè això ara li ha donat uns elements que li donen molta força a nivell judicial.
Com tu dius, en seguirem parlant durant els propers dies, perquè ara hi hauran els moviments de la defensa, perquè, com dèiem, Dani Alves ha decidit canviar de defensa i per començar a buscar un advocat penalista, cosa que ara no tenia. Moltíssimes gràcies, Benet.
A vosaltres.
Fem una pausa de 2 minuts. No marxeu, perquè tot seguit parlarem de la polèmica amb els patinets. Realment els patinets són tan perillosos que es prohibiran a partir del mes de febrer el transport públic. Exploten, són un perill per la resta de ciutadans. Ara entrem en matèria.
Versió RAC1.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 €. T'estalvies 9,98 €. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 € per persona. Va, que les voltes... dona't molta vida!
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 €, pot de 80 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Set minuts passen de 6 de la tarda. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda,
hola.
Què tal?
Com esteu? Anem amb una qüestió que em preocupa a molta gent, sobretot la gent que utilitza el patinet per la seva mobilitat.
D'aquí I els, a poc... que no, els que no també, perquè ocupen espai al transport públic.
Bueno, i hem vist alguna imatge d'algun patinet, que no sabem si és d'una manera excepcional, a esclatar.
Sí.
D'aquí a poc més d'una setmana, una imatge habitual al transport públic, que és allò que entre la gent amb el patinet i aleshores necessiten espai, no hi caben.
A vegades no entra plegat, no entra el gual.
Veure, que també...
turmells
els busos. Fa mal, un cop de patinet, el turmell.
Els busos i metros i ferrocarrils, molt, o sigui, pensats per portar patinets, no estan. Dit això, com dèiem, d'aquí poc més d'una setmana, doncs estarà prohibit accedir amb un patinet. Per què s'ha pres aquesta mesura? És cert que els patinets poden explotar? Doncs d'això en parla tot seguit Marc Serra, perquè hi ha molta gent que la mobilitat, la seva mobilitat, sí, la fan amb patinet.
Doncs sí, en realitat estem parlant teòricament d'una pausa en l'accés dels patinets al transport públic. L'autoritat del transport metropolità es pren 6 mesos per repensar-ne la seguretat a trens i autobusos després de l'explosió o incendi, ara en parlarem, d'un patinet dins d'un comboi dels ferrocarrils.
Tenim una enquesta en marxa.
Sí, senyor, tenim una enquesta avui que estem parlant d'aquesta prohibició dels patinets al transport públic. Estem preguntant si aquells oients que teniu un patinet l'heu trucat per augmentar la velocitat o les prestacions del vehicle. Si heu trucat al patinet.
A 140.
De moment, l'enquesta guanyen els responsables. Responsables, perquè la responsabilitat és no trucar-lo.
Què han de dir?
No, però és anònima aquesta enquesta.
És anònima.
És anònima. De moment.
A veure, tampoc guanyen, però a veure, ja déu-n'hi-do la gent que reconeix que sí que el té
trucat. Mira, un 64,2% dels nostres oients diu que no l'ha trucat, però un 35,8% reconeix que sí, que l'ha trucat. 35,8.
Això ja hi és.
L'han trucat perquè corri més.
Aquestes vacances de Nadal, de Reis i companyia, se'm va regalar un patinet i la persona que me'l va regalar em va afegir només donar-me la caixa. Es pot trucar, eh?
Pues claro,
si necessites, es pot trucar. Ei,
si necessita ajuda...
Va ser la segona cosa que em va dir.
Claro,
en lloc de dir-te, es pot canviar...
No, es pot trucar.
Va afegir, es pot trucar.
Si creus que va massa lenta, es pot trucar, eh?
Es que es mucho más peligroso, porque si tú vas tan lento, te duermes.
Bueno, tan lento. Crec que la mitjana són uns 20 km per hora. Trucar pot arribar a més de 30.
I a 40 i 50.
I a 140.
Avui en parlem des dels dos punts de vista, perquè més enllà del debat sobre si cal prohibir-los o no el transport públic, també volem saber per què exploten o sense encendien les bateries als patinets, si això és un fet habitual i quines precaucions cal prendre, perquè tu parlaves d'usuaris, però imagina't que hi ha gent que el té a casa i un incendi o una explosió, sí, sí, evidentment, pot afectar a tots els veïns. En parlem amb el responsable de salvament de trànsit i assistències tècniques de la Divisió d'Operacions de Bombers de la Generalitat, que és el Lluís Mendo. Senyor Mendo, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Si depengués de vostè, li sembla encertada o hauria prohibit els patinets al transport públic?
Bé, com molt bé comentaves, les bateries de ió-liti són combustibles. Aleshores, això comporta un risc. Certament, quan parlem d'un risc, sempre hi ha dos cares a la moneda. Una és la probabilitat de que el risc es materialitzi, i en el cas dels patinets no entenem que és molt elevat, però sí que estem veient un crescendo important. El 2020 vam tenir 16 casos, el 2021 vam tenir 21 i el 2022 vam tenir 24. És a dir, que cada cop estem veient que s'estan produint més incidents amb els patinets. I l'altra cara de la moneda és la severitat. I aquí és on hem de ser molt prudents, perquè, clar, que es produeixi un incendi d'una bateria de ió-liti pot ser més o menys greu, però que es produeixi en un entorn com pot ser un vagó de metro o un autobús o un lloc on no podem tenir una evacuació ràpida, fa que el risc sigui molt alt.
Entenc que el que estem comentant ara, és a dir, aquesta prohibició d'entrar els patinets als ferrocarrils o als autobusos durant aquests 6 mesos d'estudi, va començar amb aquest accident que hi va haver-hi, on es van produir 3 ferits. Vostè què en sap d'aquest cas? És a dir, què s'explica o què se sap o què s'especula que va passar amb aquesta bateria de liti? Va explotar? Es va incendiar?
Les bateries de liti, quan cremen, quan comencen aquest procés de thermal runaway, que li diem nosaltres, que és un procés exotèrmic, són incendis bastant ràpids, fins al punt que poden confondre's amb una explosió, o també es refereix a aquesta probabilitat de que no ja sigui un incendi, sinó que sigui una explosió. És a dir, que és una cosa més que fa aquests incendis, podem dir, preocupants, que són incendis molt, molt ràpids.
Vaja, jo he vist les imatges de com va quedar el vagó i déu-n'hi-do. És a dir, va fer una destrucció bastant important.
Sí, des d'un punt de vista tèrmic no és un fenomen que ens preocupi molt. És a dir, no són incendis que a nivell tèrmic tinguin una gran aportació d'energia, però sí que tenen, són molt ràpids, i això és negatiu, i també produeixen un volum de fums molt important, a part de que són fums amb una toxicitat bastant elevada.
Ja. Ens pot explicar per què passa això? O si passa sempre, o en quins casos passa? Ho dic perquè ara hi ha molta gent que ens està escoltant i pot dir, bueno, a mi m'han regalat o m'acaba de comprar un patinet, això, a què es pot deure?
Sí, mira, les bateries de ioliti es poden entrar en aquest procés de terme renegui bàsicament per, podríem dir que dos grups de causes. Una és per bateries que estan danyades o que tenen defectes de fabricació. Era un percentatge petit, però quan els humans fabriquem coses, sempre hi ha un percentatge d'aquestes coses que surten amb defectes. Això pot ser una de les causes, normalment associades a problemes en el BMS, en el sistema de control de la bateria. L'altra gran família de causes està relacionada amb el mal ús o coses que es poden assimilar a mal ús. Poden ser cops, trencaments o modificacions, com apuntàveu abans, o fallos o problemes en la fase de càrrega, que és una fase crítica per la bateria.
Li pregunto directament, un patinet modificat té més opcions d'explosionar o d'incendiar-se?
Sí, sí. Quan amb una bateria d'ioliti entrem o traiem energia més ràpid del que està preparada, es produeix un sobreescalfament que pot comportar aquest embalament tèrmic, aquesta reacció que s'autoalimenta, que fa que acabi produint un incendi.
Però jo entenc que de vegades, almenys el que he llegit, hi ha patinets, diguem-ne, trucats, que no es modifica la bateria, sinó que potser es canvia el software, no? O es desbloqueix alguna cosa. En aquests casos, també?
Sí. Nosaltres recomanem que mai es modifiqui aquest software i que es porti per sobre de les seves capacitats, perquè al final el que estàs fent és fent que la bateria oliti entregui la més potència de la que toca i això comporta un escalfament. Sí, sí.
Hi ha un oient que ens fa una pregunta interessant, també es diu Marc Serra, com el nostre periodista. Diu, hi ha molts vehicles de mobilitat personal que utilitzen bateries de liti, però només es prohibeix el patinet i l'uniwheel. Diu, i què passa amb la resta? Què passa amb les bicis, per exemple, les bicicletes elèctriques? O amb els skates que porten bateria? No tenen el mateix perill?
Mira, totes les bateries de ioliti tenen risc d'incendi. El mòbil que segurament teniu aquí sobre la taula o a la butxaca, l'ordinador que segurament teniu sobre la taula, les cigarretes electròniques tenen una bateria de ioliti, les bicicletes, moltes d'elles, però el que fa una mica incrementar el risc en els patinets elèctrics és el fet de que estan exposades a... estan en una ubicació al vehicle que fan que estiguin més exposades a dues coses que tenen molt mala relació amb les bateries de Unity. Una són els cops i la segona és la humitat. L'aigua i la humitat és un mal matrimoni també amb les bateries de Unity. I aquestes dues coses, si les ajuntes, i aquesta abundant... aquesta quantitat de patinets que són modificats pels usuaris fan que sigui un element que estem detectant que és especialment s'estan produint especialment incidents amb aquest tipus de vehicles.
Ara, aquí ens estem imaginant tots aquests vehicles. Sí que és cert que les bicicletes... Bé, clar, o sigui, les bicicletes elèctriques tampoc és que portin la bateria a una distància molt llunyana del terra.
I es poden mullar.
I es poden mullar. Els patinets sí que és cert, però la gent que no en tingui, la bateria va just a sota,
doncs
posem els peus, no?
I això del monopatín igual?
Sí.
Sí. Els monopatins no són tan habituals, però un monopatí també tindria aquest problema a nivell de posició i a nivell de accessibilitat de la humitat o l'aigua. En qualsevol cas, no hem tingut estadísticament molta incidència ni en, com comentava, no, bicicletes elèctriques, cadires de rodes que també van amb bateria elèctrica, però sí que hem tingut aquests casos, aquests 24 casos sense posar a Ciutat de Barcelona. Si posem Ciutat de Barcelona ja tindríem una cinquantena de casos a Catalunya en el 2022, I pensa que, per exemple, bombers de Nova York ens reportaven 130 casos el 2022. Vull dir que sí que és un problema que estem notant que s'està incrementant d'una manera substancial.
Hem parlat específicament dels patinets als trens, però a veure, els patinets la gent els carrega a casa. Alguns al menjador de casa. Mm-hmm. Això és recomanable o què recomanen?
Doncs mira, quan parlem de patinets, nosaltres estem donant una sèrie de consells que abarcaríem tota la seva vida útil, no? Per començar, quan comprem el patinet. És important que comprem un patinet que intenta evitar les bateries de baixa qualitat, no? En qualsevol cas, que sempre tinguessin el marcatge CE, no? Però bateries que han estat homologades, que han passat proves, etc. Si pensem en la vida útil, no? En el seu manteniment, és important el que estem parlant, eh? Primer, mai modificar-lo. I controlar el seu estat. Si veiem canvis de volum en la bateria, canvis de color, d'olor, que se'ns escalfa, etc., els hem de posar a zona segura i trucar al 112 perquè pogués estar començant a iniciar aquest procés de tema al runaway. I si han rebut un cop, intentar sempre no posar-lo a càrrega, posar-lo a un professional qualificat i que ens ho revisti. I com comentàvem abans, en aquesta fase de càrrega hem de tenir una sèrie de precaucions també. Sempre utilitzar el carregador del fabricant, res de carregadors de càrrega ràpida, etc. Intentar no excedir el temps de càrrega. Quan ja la bateria està carregada, l'hem de desendollar per evitar aquesta sobreexposició. No carregar-lo tampoc si està humit o mullat, ni a temperatures extremes. Posar-lo a carregar al sol per sobre de 40 graus no és una bona idea. I si pots, carrega-la a un lloc segur. És a dir, si pots ser a l'exterior, perfecte. I sempre lluny de materials combustibles. Si no tens aquesta possibilitat i l'has de carregar a casa, evidentment, la via d'evacuació, el passadís, no és una bona idea. Seria interessant que ho posessis a una habitació amb una porta tancada i un detector de fums. Si no, pots estar vigilant, que seria lo ideal.
És que hi ha molta... Digui.
Sí, i quan acaba la seva vida útil, també és molt important que no llancem a les escombraries, perquè és molt millor portar-lo a reciclar. De fet, ahir vam tenir una explosió a l'interior d'un camió d'escombraries, segurament a causa d'un patinet, també d'una bateria d'un patinet, i va haver intoxicació dels treballadors d'aquest camió d'escombraries. És a dir,
doncs disculpi, perquè d'aquesta notícia no en teníem constància. No. És a dir, que va haver-hi una explosió d'una bateria dins d'un camió i es van acabar intoxicant els tècnics, els operaris.
Una intoxicació lleu, però sí, vull dir que intento reforçar aquesta idea de que la bateria, des de la seva compra fins al final de la vida útil, manté aquest risc d'incendi i hem de saber gestionar-ho adequadament.
I on va passar això?
Això m'ho va passar a la regió nord i crec que va ser Mollet o algun municipi proper a Mollet. Van venir els bombers de Mollet aquí.
Més preguntes dels nostres oients. Sí. Comenten, perquè ens està escrivint molta gent que utilitza el patinet perquè fan servir el transport públic i després per arribar, per exemple, al seu lloc de treball hi ha mala combinació i perquè està lluny i per tant necessiten alguna manera per arribar-hi i els és molt pràctic portar el patinet. Sí. I diuen que potser una alternativa seria no prohibir portar el patinet, sinó, per exemple, obligar els propietaris a col·locar el patinet a dins d'una bossa ignífuga, o sigui, plantejar una alternativa, alguna cosa que els permeti continuar utilitzant el patinet. No sé si mesures com aquesta, que no sé si és gaire pràctic, estan al damunt de la taula, si això es podria estudiar.
I recollint el que preguntava la Marta, com s'imagina vostè el retorn dels patinets al tren si és que han de tornar?
Sí, si permeteu, m'esteu demanant les conclusions d'un informe, no?, que s'ha de fer durant aquests 6 mesos de moratòria. Si jo tingués ja totes aquestes solucions, poder ja demà podríem començar a prendre mesures, però no estem davant d'aquesta situació ara. Ara el que hem de deixar és treballar als professionals que valorin primer que dimensionin exactament aquest risc. Quina probabilitat real hi ha de que es produeixin aquests incendis. Quina seria la seva severitat en l'entorn que estem analitzant, que seria l'entorn del transport públic. I a partir d'aquí, quan tinguem dimensionat el risc, veure quines mesures correctores es poden posar sobre la taula per minimitzar el risc o anul·lar-lo. Però és un procés de treball seriós. Nosaltres estem des d'una vista una mica tècnica, entenem que les decisions s'han de prendre a partir de les dades contrastades, més que de les possibles interessos o opinions, tots legítims, però hem de prioritzar la seguretat de les persones i no posar-les en risc.
Doncs esperarem aquestes dades. Senyor Mendo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de passar aquests consells a la població.
Només faltaria. Gràcies per atendre'ns. Des de que es va saber que no es podia entrar a transport públic, els patinets, hi ha diverses associacions que han posat el crit al cel precisament pel que comentàvem, perquè hi ha gent que després del desplaçament amb tren necessita aquest patinet per anar d'un lloc a l'altre, no? Exigeixen la retirada immediata d'aquesta prohibició. En parlem amb el Gorka Prades, que és delegat de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal. Gorka, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna cosa a dir del que hem sentit fins ara? Perquè, vaja, s'ha explicat prou bé, aquest responsable ja ha dit bastant clar que podia ser o és perillós tenir-los tancats, els patinets, en un lloc on la fugida és difícil.
Clar, nosaltres creiem, sí que estic d'acord amb moltes coses que ha dit el responsable, però sí que això, no?, de remarcar que les bateries de ioliti, que són de ioliti precisament, no exploten, sinó que es deflagren, no?, que era la definició que volia dir. Clar, nosaltres creiem al final que el problema dels patinets està més basada en la falta d'educació del manteniment dels patinets elèctrics i que també són importants la... O sigui, quan... totes aquestes persones que manipulen també les seves bateries de patinets i que això crea un risc que crea una probabilitat de que passi qualsevol cosa quan està carregant-se.
O sigui, tu creus que és injusta aquesta prohibició? Que s'hauria d'obrir immediatament demà mateix?
No, és completament injusta i que nosaltres ja pensem i bueno, estem segurs de que s'hauria de retractar perquè, clar, estem parlant d'una mesura que ha passat només per un accident, que és un cas anecdòtic, perquè ja és només un accident que ha passat només a Catalunya, no només a Catalunya, sinó que també a tota Espanya. Llavors, clar, és una mesura que afectarà a milers de persones, milers de ciutadans que han d'anar al seu lloc de treball i que, clar, i que no tenen una altra alternativa per anar, no?, per anar-hi. Llavors, qual seria l'alternativa? Estaríem parlant de més cotxes, de més motos que haurien d'agafar, que haurien d'invertir, que hi ha persones que no tenen les rendes com per a invertir en aquestes coses i que ja han fet el canvi modal perquè el patinet és un mitjà molt econòmic i que ajuda molt, no?, a la multimodalitat, que és la clau de tot aquest.
Clar, o sigui, que hi ha explosions, està clar, ho hem explicat i ens ha dit les raons, n'hi ha hagut una, però hi ha sigut, de fet, insisteixo que les imatges de com va quedar la zona afectada doncs són bastant espectaculars. Llavors, vosaltres entenc que, evidentment, doncs aquest tema el compreneu, però llavors com ho hauríeu de fer, segons el vostre criteri, com ho hauríem de fer per entrar patinets al tren?
El patinet ha d'entrar apagat, això el primer. I que també s'hauria de vetar, no?, aquests patinets que portin bateries que estiguin manipulades. Llavors, sí que també hi hauria d'haver un control d'aquests patinets que tinguin aquesta manipulació, perquè, clar, de fet, els patinets entren i es venen a Catalunya amb un certificat europeu que garantitza que no passarien coses com aquesta.
Però, Gorka, perdona, aquest control com s'hauria de fer? Perquè abans ens han explicat que es pot fer fins i tot modificant el software del patinet, no? Que, és a dir, hi ha d'haver-hi una persona analitzant cada patinet, segons el vostre criteri.
La cosa és que el software es manipula perquè la bateria també es manipula, si no, no té sentit manipular el firmware del patinet, no? Perquè no dona un avantatge molt gran, no té sentit.
Estaríeu disposats a que hi hagués, per exemple, una ITV de patinets, és a dir, com a els controls que han de passar els cotxes, que els patinets hagin de passar una inspecció tècnica periòdica i que tinguin una assegurança també per poder circular. Creus que seria una mesura necessària?
Encara estem debatint aquestes coses, perquè sí que també obligar la gent a contratar una assegurança o fer un registre o coses com aquesta poden desincentivar el que és aquesta mobilitat, no? Llavors encara estem pensant, però no creiem que sigui la millor idea.
I disculpa, que ens hem quedat abans amb l'altra pregunta, és a dir, tu creus que hi hauria d'haver una persona controlant l'entrada dels patinets al tren?
Clar, perquè la majoria de les bateries que tenen una bateria extra per l'autonomia o per la velocitat i tal, es poden veure. O sigui, es poden veure aquestes bateries extra. Llavors, la clau seria de veure els patinets i confirmar que és un patinet que no està modificat i que es pot veure, no? Sí, jo crec que seria així, perquè sí que la majoria, per no dir totes, les bateries extres han d'estar fora del patinet.
Bé, doncs caldrà més gent, caldrà més controls i caldrà més regulació, això està clar. Gorga, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bé, moltes gràcies.
Fins una altra, adéu-siau.
Veurem si això és possible. Una deflagració, a veure, diríem que són cosins germans, eh? Mm. Per acabar, un comentari d'un oient que diu: no sé si exploten, però que te'ls fot ràpid pel barret, segur. Sí. Molt. Als inicis del tema me'n varen regalar un i amb el terramoll vaig sortir volant. Resultat, os truquité, que no sé quin és, espatlla trencat. Jo mai sí. Més n'he volgut saber res. Venut ipso facto. Per tant, aquí hi ha
més aquí a la ràdio també tenim algunes experiències de lesions amb el món dels patinets.
Sí, que el patinet també, a veure, sembla que sigui la panacea, però és molt perillós i més a la...